L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que us fem arribar des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Som a divendres 4 de juliol a les portes d'un nou cap de setmana. Des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, un dia més ens disposem a prendre-li el pols informativament parlant del territori. Una crònica de la jornada que encetem, com sempre, avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui encetarem tractant qüestions polítiques i parlant del en relleu al capdavant de l'alcaldia del municipi del Godall. Francesc Miró deixa el càrrec que el substituirà la regidora Teresa Esmel. Miró, d'altra banda, fa uns dies ja ho anunciava, optarà a les properes eleccions municipals a l'alcaldia de la capital del Montsià, Amposta. A l'Ametlla de Mar, l'Ajuntament redueix en un 1,31% el tipus d'interès del deute bancari. Aquesta mesura ampliarà en un any el període de carència d'amortització, un fet que permetrà un estalvi global per a l'Ajuntament Calero de més de 330.000 euros en interessos. Es fan públiques les primeres denúncies de la temporada taurina a les Terres de l'Ebre. Poblacions com el Mas de Barberans, Alcanar i Santa Bàrbara són els tres, de moment, municipis denunciats. Les millores a la plaça de Bous de la Galera a través del Pla d'Ocupació del Montsià són una de les diferents actuacions que aquest pla ha permès a la comarca montsianenca en els primers mesos de l'any. Èxit de participació en els cursos impulsats des de la Confraria de Pescadors, Ports de la Generalitat i la Direcció General de Pesca a l'Ametlla. I al Canà, aquesta nit, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia organitza una assemblea informativa per comentar les últimes novetats del projecte Castor. Demà dissabte, durant tot el matí, hi ha prevista també una jornada, una sèrie de xerrades i ponències que serviran com a presentació en societat a les Terres de l'Ebre i del Sénia de la Xarxa per la Sobirania Energètica. I a la recta final del nostre temps d'informació avui tractarem també propostes d'agenda com aquest concert benèfic organitzat per demà dissabte a la Ràpita per ajudar a Nerea, les festes de la urbanització Serramar, Alcanar Platja o la música i el cinema que es combinaran al Centre d'Art Lopati demà dissabte a la tarda. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí a l'informatiu MUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui encetem el nostre temps d'actualitat tractant crònica política i parlant de la renúncia a l'alcaldia de Francesc Miró al capdavant de l'Ajuntament de Godall per així poder preparar la campanya electoral amb la qual optarà les properes eleccions municipals a l'alcaldia de la capital del Montsià, Amposta. L'alcalde de Godall diu que durant aquests 15 anys de mandat han transformat i situat el poble al mapa. La regidora Teresa Esmel el substituirà aquest proper dissabte, demà mateix, que serà quan està previst l'acte de presa de possessió, el relleu al capdavant de l'Ajuntament de Godall com a nova alcaldessa. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, el socialista Francesc Miró presentava el passat dimecres a la nit la seva renúncia com a alcalde de Godall després de 15 anys al capdavant del govern del municipi. Miró diu que tanca aquests 4 mandats en què ha estat reelegit de forma ininterrompuda pels godallencs i godallenques amb la satisfacció d'haver aconseguit transformar i situar en el mapa el poble. En una nota feta arribar als mitjans, l'alcalde godallenc diu que marxa amb un full de serveis carregat d'una rastellera d'actuacions i obres de millora que són el seu màxim aval per afrontar el nou repte per optar a ser l'alcalde d'Amposta, ciutat d'on és. La responsabilitat d'haver de dedicar tot l'any que resta per a les municipals a treballar per la candidatura l'ha fet, diu, prendre aquest determini, segons explica, deixant el càrrec que reclama molta implicació a la regidora Teresa Esmel, de qui Miró en valorava l'empenta i el treball. Teresa Esmel serà escollida alcaldessa del municipi demà dissabte a les 12 al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Miró deia que aquests 15 anys ha treballat amb la il·lusió en construir un Godall millor en què tothom s'hi senti a gust, fet que ha permès, diu, tirar endavant i projectar un nou municipi més ben comunicat, situat en el mapa, com ell destaca, entre les quals hi ha la millora dels accessos de l'entrada i sortida al poble i també dels ponts. També destaca Miró, de la seva obra, la millora i urbanització dels carrers i la remodelació de les places Major i del Pou Bo, així com la urbanització de la nova plaça de la cooperativa que cobreix el barranc i que ha permès disposar de dos espais nous per als més petits. Miró també destaca del seu currículum durant aquests 15 anys els equipaments, concretament el llegat com la piscina municipal, la nova depuradora, la remodelació del consultori mèdic i del casal municipal, el casal per a la gent gran i també el centre d'interpretació de la Serra de Godall. També en destaca el nou dipòsit d'aigua que va permetre solucionar els molts problemes amb els talls freqüents d'aigua que patia el municipi. En quant a la nova alcaldessa, que serà presentada demà, Teresa Esmel, és nascuda a Deltebre, té 37 anys, ha estat professionalment vinculada a la branca del comerç i actualment es dedica al lleure infantil. És regidora de l'Ajuntament de Godall des de l'any 2011. Forma part i col·labora amb gairebé totes les associacions de Godall, on es va traslladar a viure l'any 1997, quan es va casar. Té dos fills.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
Hola, sóc una gota d'aigua i em dic Mullet. I el dia 13 de juliol em mullaré per l'esclerosi múltiple, a més de 600 piscines de Catalunya.
Jo em dic Loli i sóc una gota d'oli. Durant tot el mes de juliol trobaràs l'oli del Mullet a més de 1.000 supermercats.
Informa't a www.fem.es. Mullet!
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim en crònica política, tot i que, això sí, tractant ara qüestions de l'àmbit econòmic. A l'Ametlla de Mar, l'Ajuntament redueix en un 1,31% el tipus d'interès del deute bancari. Aquesta mesura ampliarà en un any el període de carència d'amortització, però permetrà un estalvi global a l'Ajuntament Calero de més de 330.000 euros d'interessos. De tot plegat, ens en parla des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
Després de que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'acollís el passat mes de juny a la modificació de les condicions financeres de les operacions d'endeutament en el marc de la primera fase dels mecanismes de pagament a proveïdors pel Real Decret 4/2012, més conegut com Decret Rajoy, el tipus d'interès per tal de fer front al préstec que es va fer el 2012 de 10.300.000 euros passarà del 5,538 al 4,228, el que significa una reducció de l'1,31%. Aquesta operació, tot i que significa que s'amplia el període de carència d'amortització en un any, permetrà un estalvi al llarg del 2014 de 700.000 euros, 637.000 pel que fa a la quota i 63.000 d'interessos, i al 2015 de 620.000 euros, 545.000 de quota i 75.000 d'interessos. Segons Antoni Montagut, regidor d'Hisenda, l'adhesió en aquestes mesures farà possible un estalvi al final de tot aquest període.
Bé, adherint-nos a aquestes mesures, l'Ajuntament, és evident, haurà de pagar tot el crèdit, però sí que al final d'aquest procés, si no fem una amortització anticipada, pues, hi hauria un estalvi real de 335.000 euros, que, a veure, que és prou interessant. La voluntat de l'equip de govern, de totes maneres, és, en la mesura de lo possible, pues, que això no s'allargui fins a la vida total del crèdit i fer amortitzacions anticipades provenint, pues, del que ja hem dit altres vegades, que és, però, bueno, actius que tenim, si surten a la venda, que serveixin per amortitzar el deute que té l'Ajuntament.
Amb aquest estalvi, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar té l'objectiu de liquidar el deute amb el rebé anterior a el 2014.
Gràcies, Francesc. Parlem ara d'una qüestió molt diferent, i és que ja s'han fet públiques, ja es coneixen les primeres denúncies de la temporada taurina a les Terres de l'Ebre. El Mas de Barberans i Alcanar, també Santa Bàrbara, són els tres municipis fins ara denunciats. A Santa Bàrbara la denúncia va ser perquè el bou capllaçat no va sortir marcat. El president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre reclama que els veterinaris es posen d'acord a l'hora d'emetre valoracions, ja que el mateix bou va sortir sense marcar en unes altres festes i no va ser sancionat. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Recent començada la temporada de bous a les Terres de l'Ebre, els problemes per a les penyes i comissions organitzadores no s'han fet esperar. Segons s'ha fet públic des de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, l'Associació contra la Tortura i el Maltractament als Animals ha interposat ja les tres primeres denúncies de la temporada denunciant els organitzadors i controladors dels espectacles de bous a la plaça, a Alcanar els dies 12 i 13 de maig i al Mas de Barberans el 30 de maig. Considera aquesta entitat que es va vulnerar les lleis que regulen aquest tipus d'espectacles perquè no es van protegir els animals que van entrar dins del cadafal, podent causar-los danys i així mateix els espectadors refugiats en aquests cadafals. Per altra banda, també la mateixa entitat assenyala que no hi va haver professionals taurins i que per això no es va poder cobrir les tasques que requereix la llei en aquest espectacle. Joaquim Martí, president de l'agrupació taurina, declarava a la nostra emissora que no creu que aquestes denúncies puguen prosperar i que l'únic que aconsegueixen els detractors de la festa és perdre el temps i fer-lo perdre a les autoritats. Sembla que van més a favor dels animals que de les persones. Els aficionats, quan van a veure un espectacle taurí, ja saben els riscos que hi ha, deia Martí, referint-se precisament als possibles riscos que comporta un espectacle d'aquestes característiques. L'escoltem.
Jo no entenc aquesta gent com encara poden perdre el temps d'aquestes maneres o fer perdre el temps a l'administració perquè han denunciat Alcanar perquè un bou li va pegar una cornada a una persona. Això és crec jo que és com lo del tema aquell del Tebre, que també van denunciar la mort d'aquella persona. És anar a favor més dels animals que de la persona. La gent quan entra dins un recinte taurí ja sap el que hi ha. Va tindre una cornada un aficionat, un molt bon aficionat d'Alcanar. Bueno, són coses que porta la festa dels bous, i jo crec que això és inhumà també denunciar-ho. I al Mas de Barberans van denunciar que les baquetes se van colar entre els ferros de la plaça de bous, cosa que les baquetes, com tots sabem, són animals que són més minuts, i es van colar entre mig dels barrots. La gent obria després les portes i tornava a entrar a la plaça. Són dos denúncies que no arribaran a cap lloc, perquè, torno a dir, tenen ganes de perdre el temps a la gent que està treballant per a coses més sèries que aquestes tonteries.
D'altra banda, el president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre també deia que des de la delegació del govern s'ha tramitat una denúncia contra l'Ajuntament de Santa Bàrbara pel bou capllaçat que es va fer el passat mes de maig amb motiu de les festes de Sant Gregori. Segons es desprèn de les explicacions donades pel mateix Martí, la denúncia seria perquè el bou va sortir sense marcar, cosa que diu no entendre el president dels taurins. El mateix bou va sortir sense marcar a unes altres festes i no va passar res. Els veterinaris sembla que solament es posen d'acord a l'hora de cobrar els 350 euros nets que perceben per fer una hora de bou capllaçat, denunciava.
Aquí a Santa Bàrbara va hi haure una denúncia per part de la delegació d'un bou que va sortir sense... El bou capllaçat de festes del maig, que es va denunciar per sortir sense anar marcat. No sé com està el tema del tràmit de la denúncia, però l'explicació és que el bou no anava marcat. El mateix bou va sortir a un altre municipi l'any passat sense anar a marcar i no va haver cap tipus de problema. Els veterinaris entre ells no es fiquen d'acord. El que sí que es fiquen d'acord és a l'hora de cobrar, que cobren per davant i cobren una fortuna. Per fer una hora d'un bou capllaçat cobren 350 euros nets. Sé que hi ha hagut pobles que després han exhibit vaques sense marcar i no ha passat res, però bueno, com aquí el bou capllaçat és el protagonista, per dir-ho de forma, és l'únic animal, una tarda de vaques potser en 10 o 12, pues vam tindre aquesta denúncia.
Per lo que sabem, l'Ajuntament de Santa Bàrbara ja ha tingut una reunió amb el president de la Comissió de Bous del nostre poble per tractar aquest tema, i des dels micròfons de la Plana Ràdio, el mateix president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre s'oferia també des del seu càrrec per tal d'ajudar i donar la informació que sigui necessària per fer el seguiment d'aquesta denúncia.
Gràcies, en Josep, i sense abandonar informacions que d'una o altra manera tenen també els bous com a protagonistes, hem de parlar també i hem de dir que en els propers dies es preveu acaben les obres de construcció del mur de pedra en sec que voreja la plaça de bous de la Galera. La intervenció va començar l'any passat i s'ha dut a terme en dues fases a través del Pla d'Ocupació del Montsià. El Pla d'Ocupació del Montsià 2014 permetrà el condicionament en rehabilitació i recuperació de diferents espais de pedra d'interès històric, cultural i arquitectònic, pedra seca a través de l'arranjament de murs a diferents indrets de la comarca, com al barranc del Cònsol, al camí de la plaça Major del Riu i a la carretera de Rossell a la Sénia, així com a la zona del Mirador a Alcanar, i a diferents indrets d'Alcanar Platja, les Ventalles, la Galera, l'accés de l'Avinguda Catalunya, el Mas de Barberans, la zona verda de l'antic abocador de Masdenverge i també, com dèiem, a la plaça de Bous de la Galera. Amb l'objectiu de fomentar polítiques actives de foment de l'ocupació, la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Montsià han dut a terme aquest pla d'ocupació del 2014 amb la contractació d'un responsable d'obra i quatre peons per un període de 6 mesos.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
Seguim amb més qüestions i parlem ara de l'èxit de participació als cursos impulsats des de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla, Ports de la Generalitat i també la Direcció General de Pesca. Del 17 al 20 de juny van tindre lloc el curs d'higiene, la jornada de noves tecnologies de la comercialització de productes pesquers i el taller de millora de la qualitat dels productes pesquers impartit pel director de l'Escola Nàutica, Frederic Valls. De l'èxit i del desenvolupament d'aquestes propostes des de la Cala Ràdio en aquesta nova crònica ens ho explica Olga Tomàs.
I continuem a l'Ametlla de Mar perquè en el marc del contracte programa que es va signar entre Ports de la Generalitat, el Departament General de Pesca i també la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar al desembre de l'any 2013, el passat 17, 18, 19 i 20 de juny van tenir lloc diversos cursos a l'Escola Nàutico-Pesquera. Aquests cursos estaven destinats a armadors, pescadors, treballadors i altres membres de sectors que tenen relació directa amb la cofreria, com poden ser compradors, peixaters, restauradors. Els cursos realitzats, entre ells cal destacar el curs d'higiene impartit per Jordi Vendrell. Van haver de fer-se fins a 5 grups, atesa la gran afluència de pescadors que es van apuntar. Cada grup va comptar amb la presència d'unes 35 persones, la qual cosa suposa que prop de 160 pescadors de la cala i treballadors de la cofreria van fer el curs. També es va fer una jornada de noves tecnologies de la comercialització de productes pesquers, en la qual van assistir diversos secretaris de les cofreries de la província de Tarragona, com per exemple el de les Cases, l'Ampolla, el secretari de la Federació de Tarragona, treballadors de la cofreria, armadors, compradors. Finalment destaca també el taller de millora de qualitat de productes pesquers dirigit pel director de l'Escola Nàutica, Frederic Valls. Ens fa una valoració de com van anar aquests cursos Isabel Betoret, secretària de la Cofreria de Pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar.
Per una part, se van fer uns cursos d'higiene, los va fer Jordi Vendrell, que el coneixeu tots, va tindre una gran afluència de públic, van tindre que muntar-se fins a 5 grups, cada un d'ells de 30 a 35 persones, degut a la gran quantitat de gent que des d'aquí la cofreria es va apuntar. Se van apuntar pescadors, armadors, també els propis treballadors de la cofreria. Després també va hi haure un altre dia que es va fer una jornada de noves tecnologies de comercialització. També aquí van assistir, a part de pescadors i armadors, també doncs, peixaters i compradors que participen aquí a la llotja. I després també va estar molt bé un taller que es va fer de millora de la qualitat de productes pesquers, que va ser molt, molt divertit. Érem un grup més reduït de gent, però van fer tot el procés des de que es fa l'extracció del peix i cadascun dels agents intervinents, doncs el que fem amb el peix, des de que entra cadascun de nosaltres fins que passa al segon agent.
De fet, el Pla de Millora de Qualitat de Productes Pesquers es presentarà a l'octubre a la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla, ja que ha estat pionera en adherir-se a aquest contracte programa a la demarcació de Tarragona.
Gràcies, Olga, i d'una activitat d'agenda que podríem dir ja és història a d'altres que se'n preparen pels dies propers, per aquesta mateixa nit i també per al cap de setmana. Comencem anant al Canal. La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia convida tothom a l'assemblea informativa que han convocat per aquesta nit a partir a les 10 al Centre Cívic, una assemblea en la que s'informarà sobre les últimes notícies aparegudes al voltant del projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural i la renúncia a la concessió de l'activitat de l'empresa promotora. L'assemblea se celebrarà aquesta nit i demà dissabte també a Alcanar, a Serveis Agraris. A partir de les 10 del matí està prevista la presentació de la xarxa per la sobirania energètica a les Terres de l'Ebre i del Sénia, una presentació que inclourà diverses xerrades de representants de diverses entitats ecologistes i relacionades amb l'àmbit de l'energia, del subministrament energètic, unes xerrades en les que també està prevista la participació de membres de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Justament un dels seus membres, Joan Ferrando, en parlava del contingut de les diferents intervencions que demà dissabte hi haurà en el transcurs del matí, com hem dit, començant al punt de les 10, a Serveis Agraris. Joan Ferrando.
El dia 5, que serà el dia següent, tenim la presentació aquí al Canà de la xarxa per la sobirania energètica, que és la primera presentació que es fa a les Terres de l'Ebre i del Sénia. Serà el dissabte, dia 5 de juliol, és durant el matí, comença a les 10 i mitja i s'acabarà a l'hora de dinar, i després de dinar també tenim una activitat prevista per a tothom que vulgui vindre. Què és això? Pues la xarxa per la sobirania energètica és una organització que no fa ni un any que existeix a Catalunya, però que ha tingut també molt de ressò. Per què? Perquè planteja iniciatives, planteja moviment social i decisions clares, precisament perquè en tema energètic no passen aquests desastres, no?, que han passat en lo Castor, perquè les decisions que es prenguen estiguen més a prop de la ciutadania. Allí hi haurà una xerrada de Som Energia, que és una cooperativa de persones, ara penso que som uns 20.000 socis ja, perquè hi ha una explicació molt clara de com funciona aquesta cooperativa, que és una manera de gestionar l'electricitat. Hi haurà també una xerrada sobre la relocalització de l'energia. Això és molt interessant. Nosaltres, Evelio i jo, vam estar-hi a Reus i vam sentir-ho, vam dir, si podem, veniu a Alcanar a explicar-ho. Hi haurà també una xerrada nostra del Castor, en totes les últimes decisions que es prenen, i també aquí ens sentarem i ficarem en marxa també signatures per a recolzar la queixa que vam fer al síndic de Greuges i alguna cosa que estem preparant.
Per a banda d'aquestes propostes de l'àmbit més científic, parlem també d'iniciatives, en este cas solidàries, perquè demà dissabte, dia 5 de juliol, a la Ràpita s'ha organitzat una nit benèfica amb Besos, DJ Pepo i Alba Rosso, una nit que té com a objectiu el recollir fons per a una nena de la Ràpita, Nerea, una nena, tal com en reconeixia el seu pare, Jaume Navarro, afectada de paràlisi cerebral. Jaume Navarro.
Bueno, Nerea és una xiqueta de 12 anys i té paràlisi cerebral que li afecta a les cames, diguéssim, a la caminar, a la parla, i no pot agafar els objectes.
Jaume Navarro, el pare de Nerea, explicava també quines són les actuacions, què és el que han preparat per en aquesta festa benèfica i solidària de demà dissabte a la nit.
A veure, és un grup de música de la Ràpita que me va proposar fer un concert per a recaudar fons per a Nerea. Jo li vaig dir que sí, a veure, i llavors actuen ells, i hi ha dos discjòqueis que també s'han proposat cooperar amb nosaltres, i realment, doncs, molt bé, moltes gràcies. A veure, la festa se farà al pavelló municipal de Sant Carles de la Ràpita, i el preu són 3 euros d'entrada en consumició. A veure, i comença a les 11 de la nit, sí, el dissabte dia 5.
La festa de demà dissabte, festa benèfica en favor per recollir fons per, en este cas, comprar un elevador per a la cadira de rodes amb recaptació de les entrades d'aquesta festa que, com diem, a les 11 de la nit de demà dissabte hi haurà a la Ràpita. També hem de destacar avui que, justament, aquesta mateixa tarda, a partir de les 8, es dona ja el tret de sortida a les festes majors de l'Associació de Veïns Serramar d'Alcanar Platja. Tres dies d'intensa activitat que, com diem, comencen aquesta mateixa tarda amb la inauguració de diferents exposicions i que inclouran ball popular aquesta mateixa nit, caminades en bicicletades, en balls de vermut, concurs de paelles, desfilada de twirling, exhibició de cotxes tuning, així com també una exposició de motos clàssiques, tribut a la Vespa, un mercat artesanal de segona mà i d'intercanvi de xapes de cava i moltes altres activitats lúdiques, esportives i també per als més petits, infantils, que des d'avui i fins diumenge a la nit, amb què es posarà el punt final en aquesta festa amb la celebració d'un correfoc, ompliran d'activitat, com diem, la zona d'Alcanar Platja i més concretament la urbanització Serramar. I acabem parlant de música i de cinema perquè, primerament, anem a Amposta, on demà dissabte a partir de les 8 de la tarda i al Centre d'Art Lopati està prevista una combinació musical cinematogràfica, d'una banda amb l'actuació del projecte del músic castellonenc Raúl Son, que actuarà en este cas en el marc de la projecció del curtmetratge La Gallina, un curtmetratge que en este cas estarà projectat amb la participació i presència del seu director a l'acte, l'ulldeconenc Manel Raga, tot plegat en una activitat que el Pati organitza conjuntament amb el col·lectiu La Garba. Recordeu, demà, amb entrada gratuïta, dissabte a partir de les 8 de la tarda a Amposta. I per últim acabem recordant el programa de les desenes jornades musicals de l'Ermita de la Pietat. Per diumenge que ve presenten una nova proposta musical a partir de les 8 de la tarda, la de Marina Babyface i The Beatroots. Diumenge, com diem, i al preu de 3 euros l'entrada, una nova actuació de les sessions musicals que un any més se proposen des de les jornades musicals de l'Ermita de la Pietat.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
Hola, sóc una gota d'aigua i em dic Mollet. I el dia 13 de juliol em mullaré per l'esclerosi múltiple a més de 600 piscines de Catalunya.
Jo em dic Loli i sóc una gota d'oli. Durant tot el mes de juliol trobaràs l'oli del Mollet a més de 1.000 supermercats.
Informa't a www.fem.es. Mollet!
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquesta nit i matinada, les nuvolades i els ruixats de manera molt localitzada han viatjat des del sud de les Terres de l'Ebre fins a la costa central, amb registres que han arribat als 36 litres per metre quadrat a Castelldefels, 33 a Vandellós, 24 a Gavà, Vilanova i la Geltrú també 22, a Sant Pere de Ribes 21, a Vilafranca del Penedès a prop d'aquests 20 litres per metre quadrat o a Sant Boi de Llobregat a prop dels 20 litres per metre quadrat. Aquestes nuvolades localitzades, aquesta tempesta que ha anat viatjant per la costa, creiem que al llarg del matí, mig matí, doncs abandonarà Catalunya per el Maresme, la Selva, molt estirar, Baix Empordà, sobretot l'extrem sud. Iniciant-se un període de més estabilitat, amb obertura de clarianes i amb un sol que s'imposarà fent que les temperatures comencin a recuperar-se una mica amb un ambient més càlid al llarg de la tarda. Una tarda que, com a molt, hi haurà algunes nuvolades en el Pirineu i Prepirineu, amb alguns ruixats dispersos, però ja més normals. No creiem que hi hagi risc de pluges intenses, almenys de manera local. Per tant, tendència a més estabilitat, ambient més d'estiu, i que ho notarem al llarg del cap de setmana, amb què el sol dominarà amb un ascens de les temperatures, un ambient més càlid. Diumenge a la tarda, però, podrien començar a sorgir els primers ruixats, les primeres tornades en el Pirineu Occidental, anunciant l'arribada d'un nou front que ens afectarà sobretot dilluns, amb un nou canvi de temps, ruixats i tempestes, un altre cop més generalitzats, i les temperatures que tornarien a recular.
I mirant cap al cel, fent una ullada a la previsió del temps, sempre especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana, arribem ja a l'hora de posar el punt final, el comiat, en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que un dia més, també avui, divendres 4 de juliol, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Candamal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos, desitjar-vos que passeu una molt bona tarda, gaudiu de tota l'activitat prevista per al cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns que ve, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.